migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'aquests senglars, els senglars urbanites. Senglars que han perdut la por a l'home, senglars que baixen fins les platges urbanes, senglars que trastomes per Barcelona, senglars, com el darrer cas, que ataquen a persones com a la mossegada aquesta nena Cadaqués. Però no són coses aïllades, eh? Això acostuma a passar. I cada cop més, sobretot, si no tenen gana. Però per què baixen? Per què entren? Doncs perquè han perdut la poloma. Després estan els senglars que estan a les muntanyes, a les reserves naturals. Aquests sí que no es deixen veure tant. Bé, de seguida en parlarem amb el director del Zoo de Barcelona, el senyor Cito Alarcón, per parlar d'aquest tema. Però abans anem a veure com tenim el temps, trànsit, actualitat, amb la Iolanda Canales. Bon migdia, Iolanda.
Bon migdia.
I el temps?
El temps el tenim tranquil, almenys fins a migdia predominaran els cels serens, l'ambient assolellat. A la tarda s'hi creixeran nuvolades i, com dèiem, pot ploure a Pirineu i Prepirineu, però continuarà fent molta calor. Tenim 32 graus a Barcelona, 33 a Girona, 31 a Tarragona i a Lleida i 26 a Andorra la Vella.
Molt bé. Com tenim la xarxa viària catalana i el transport públic?
El transport públic hi ha tranquil·litat, també a les carreteres. De fet, només hem de destacar aquestes retencions que es mantenen a la C55 a Castellgalí en sentit sud, i a la C53 a Bellcaire d'Urgell ja s'ha pogut obrir un carril al trànsit, es dona pas alternatiu, tot això arran d'un accident, i això provoca retencions en aquest punt. Però, com dèiem, a la resta de la xarxa viària catalana se circula hores d'ara amb força tranquil·litat.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat, Iolanda?
Doncs mira, parlaré d'una iniciativa maca de l'Ajuntament de Barcelona, que ha posat en marxa un pla pilot que ofereix assistents de suport al joc per a infants o adolescents amb discapacitat, però també adults, eh? D'aquesta forma, personal especialitzat acompanya els infants amb discapacitats, així com també a pares i mares de família que tenen alguna persona amb discapacitat i que necessiten suport per gaudir dels espais de joc que hi ha a la ciutat. El sistema és el següent. Les famílies disposen d'un màxim inicial de 10 tiquets per a 10 sessions de joc assistit, són 60 minuts per sessió, que poden gastar demanant dia i hora. Actualment, a Barcelona hi ha 21 àrees de joc inclusiu, és a dir, que estan adaptades per a infants amb discapacitat, o sigui que prenguin notes les famílies que
necessitin
d'aquesta iniciativa.
Suposo que això heu de tocar el 012, no?
El 010.
Jo també. El 010 per tenir més informació sobre el tema. Iolanda, doncs moltes gràcies. Quan passin 20 minuts a les 2 de la tarda, amplim informacions.
Això
aquesta
i molt més.
En informatiu migdia. Gràcies, fins després. L'actualitat informativa palanquera del Barça, que em sembla que no acaba de tenir tota la pasta que necessita per inscriure els jugadors. Ens ho explica la Sílvia Ortiz. Com està, Sílvia? Bon migdia, benvinguda.
Bon migdia, Cruz. Exactament, el Barça ha preparat per activar la quarta palanca, que és la venda d'un altre 24,5% de Barça Studios per 100 milions d'euros, perquè la Lliga no acceptarà els càlculs que ha fet el club i de moment no permetrà que inscriguin tots els fitxatges d'aquest estiu. És una informació del Partidazo de COPE que apunta que la Lliga i el club interpreten de manera diferent els ingressos aconseguits amb la venda d'actius fins ara. El club treballa també en l'operació sortida. Ja dèiem que Riqui Puig està a punt de confirmar la seva marxa a Los Angeles Galaxy. La sortida és imminent, el jugador no entrena amb l'equip, un equip que ha treballat aquest matí preparant el trofeu Joan Gamper, que es disputa diumenge. També ha entrenat a Barcelona el Pumas de Dani Alves, que és el rival del Barça en aquest torneu de presentació de l'equip al Camp Nou, que s'hi va jugar i és el Girona, va perdre contra el Nàpols 3-1 en partit amistós a Castel di Sangro, gol de Tati Castellanos, que ja en porta 2 en 2 partits. David López i Riquelme van debutar de titulars, Jan Couto va sortir des de la banqueta. Per la seva part, Joan Verdú, exjugador d'Espanyol i Barça, ha anunciat que es retira als 39 anys a través d'un comunicat a les xarxes socials. L'Espanyol prepara el partit de dissabte al camp del Nàpols, encara sense resoldre el cas d'RDT. I Paula Badosa és a quarts de final del torneig de San José després de superar aquesta matinada l'estadounidenca Elizabeth Matlick en 3 sets.
Molt bé, Sílvia, quan passi 25 minuts a les 3 de la tarda, ampliarem informacions a Esports Cove, amb tu mateixa.
Sí, senyor.
Amb la Sílvia Ortiz, en aquesta casa.
Non-stop.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Cuida't, fins després, De seguida parlem d'aquesta activitat dels senglars. Bé, no és que sigui una qüestió excepcional, perquè ja passa, ja fa anys que passa que els senglars, doncs, cada cop més s'acostumen a veure per la ciutat, siguin pels parcs, fins i tot Plaça Catalunya de Barcelona. Ojo, estem parlant de la Plaça Catalunya de Barcelona, o les platges urbanes de Barcelona, estem parlant d'això, eh? Estem parlant de tancs a les platges de Cadaqués, estem parlant d'animals salvatges que han perdut la por als humans. Parlarem d'aquests senglars i de com ens hem de comportar i parlarem del per què passen aquestes coses. De fet, Generalitat, pagesos, caçadors i agents rurals ja fan censos nocturns de senglars al Pla de les Gavarres i a Roca Corba. En aquest cas, la diferència és que per controlar l'espècie, aquí el mal és diferent. El mal és diferent. El mal és ja a cultius, al raïm, etcètera, etcètera. De seguida en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què passa amb els animalons, amb els senglars, en aquest cas concret? Bé, tenim superpoblació a Catalunya. I un dels motius clars és que no tenen un depredador natural que reguli la seva població. I clar, la seva estratègia de reproducció és molt efectiva. I això passa el que passa. Ja tenim una mega superpoblació i això afegim que han perdut la por a l'ésser humà. Bé, parlem d'aquests comportaments i dels perquès i els coms i les solucions amb el director del Zoo de Barcelona, el senyor Cito Alarcón. Cito, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. D'entrada, estem acostumats a que els senglars ja no tinguin por i es deixin veure, no? Això era molt més habitual també a Collserola, a la ciutat de Barcelona. Ens hem d'acostumar que això continuï passant? Com es pot controlar aquesta superpoblació?
A veure, el tema del senglar és un tema complex. El senglar no és una... vaig a donar titulars. El senglar és un animal autòcton nostre.
Sí.
Però el senglar no és un animal urbà. Les poblacions de senglars als boscos i als espais naturals tenen un problema, i és que són poblacions que, diguéssim, comencen a ser importants degut a que, sobretot, no tenen depredadors. I pues, la seva estratègia reproductora, que és una estratègia molt prolífica, doncs fa que, com que no hi ha depredadors, la població, diguéssim, va augmentant. Això és el cas del senglar que es troba a les muntanyes, que es troba als espais naturals.
Mm.
Però hi ha uns senglars que viuen en zones perifèriques urbanes, els direm els senglars urbanites, diguéssim,
sí,
que han perdut la vergonya i han perdut la por en els humans,
mm,
I com que viuen en zones molt perimetrals i el porc senglar és un animal molt, molt, molt adaptatiu a diferents hàbitats,
sí.
I en aquestes zones perimetrals, en parcs, en zones urbanes, en urbanitzacions, tenen molt menjar, doncs s'han, diguéssim, adaptat a viure entre nosaltres.
No ens veuen com una amenaça, els humans.
No, llavors, són completament diferents. Un porc senglar d'aquest que viu emboscat en un parc natural o un espai natural, fins i tot la seva dieta es basa en la seva dieta natural normal. I ocasiona problemes, però ocasiona problemes a l'agricultura, en els pagesos, etc. I tradicionalment aquestes poblacions de porcs senglars en els espais naturals doncs s'ha mantingut la gestió de la seva població mitjançant la gestió cinegètica, perquè és una espècie cinegètica, el porc senglar.
Mm-hmm.
Però aquests altres porcs senglars, que bueno, diem-li urbanites, és a dir, que viuen molt colindants amb espais urbans, des de fa uns anys ençà, pues, han perdut, diguéssim, la por als humans, cada vegada són més agosarats i més atrevits, tenen una gran quantitat de menjar i una gran quantitat de disponibilitat de zones seves en zones colindants o fins i tot dintre de la ciutat, i aquest és el problema que tenim en aquests moments.
Mm. Després, escolta'm, clar, no és la primera vegada que sentim que un porc senglar mossega algú, ataca algú, no? En aquest cas, darrer cas era aquesta nena Cadaqués. Per què ho fan? Perquè, en principi, si no tenen allà la prole i defensen els seus fillets, no són agressius, no? O sí?
Bueno, és que són, per exemple, els porcs senglars, porc senglar normal, el que viu, diguéssim, a les boscos, és un porc senglar que fuig de l'home, que té por de l'home. El porc senglar aquest, diguéssim, més urbanita, que està més als costats de les zones urbanes, s'ha acostumat a l'home, li ha perdut la por a l'home. I fins i tot, en alguns moments, tu pots estar, jo ho he vist, en un restaurant a Collserola, pots estar tranquil·lament dinant, i ell s'acosta un porc senglar, que a més té molt mala vista, però té un olfacte sensacional, i ell pel menjar és capaç de qualsevol cosa. I per tant...
O sigui, t'està exigint menjar directament, no?
Sí, ells busquen menjar, busquen... Nosaltres en aquestes zones tenim papereres, contenidors, a vegades a les àrees de pícnic tenen fàcilment accés a menjar, i ells per això, pues, a més, ens han perdut la por, ja és diferent que l'altre porc senglar que viu emboscat, i, per tant, és un animal que... Bueno, un mascle pot arribar a passar 90 quilos, i, per tant, és un animal amb uns ullals i que li hem de tenir... Tu m'ho has dit, no és un gos ni és un gat. I, per tant, el primer que hem de fer és apartar-nos d'ell. Jo he vist fotos de gent que fins i tot intenta fer selfies amb aquests porcs senglars periurbans. Això és, evidentment, és una cosa no recomanable. Hem d'allunyar-nos d'ells... Hem d'intentar, ja des del punt de vista de la gestió, que no disposin de menjar en aquestes zones periurbanes. A mi em consta que l'Ajuntament de Barcelona i el Parc Natural de Collserola pues, tenen programes de gestió per intentar minimitzar aquest efecte. I, per altra banda, les poblacions de porc senglar en espais naturals, pues, la seva gestió és absolutament diferent, no? I tradicionalment ha sigut mitjançant la gestió de cinegètica que s'han intentat mantenir les poblacions. Malauradament, el porc senglar no té depredadors. El depredador natural seria el llop. I en tenim pocs, per dir, molt, molt poquets. Per tant, és una població que, per exemple, una femella pot tenir 5 cries. És una estratègia evolutiva per intentar que, com a mínim, algunes perdurin, però, clar, ja perdonen totes, perquè, com que no hi ha depredadors...
Doncs, Cito Alarcón, director del Zoo de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres i tingueu bon estiu.
Gràcies igualment, gràcies igualment. Escolteu, no doneu de menjar els senglars. Espanteu-los, perquè no deixen de ser animals salvatges, ho torno a recordar, eh? I ells ja directament venen, no cal que els hi faci res, perquè ja venen, ja venen. I ja t'exigeixen el menjar directament. Bé, de seguida parlarem de meteo, parlarem d'aiguats, parlarem de pluja. Avui, aquesta tarda, hi ha una alerta activada per intensitat de pluges tant al Ripollès com a la Garrotxa, com a Osona, com al Berguedà. Però és que demà divendres per la tarda les alertes per aiguats localment forts estan estesos a pràcticament tot Catalunya, des de Tortosa fins a dalt, fins a l'Alt Empordà. Són alertes per episodis de pluja breu i intensa. Però què cal perquè hi hagi grans aiguats? Recordeu, per exemple, tipus Glòria. Ja sabeu que quan a vegades cau aquest tipus d'aigua, i sobretot per la temperatura elevada del Mediterrani, 3-4 graus per sobre de la mitjana, doncs cal que hi hagi aire fred a dalt perquè tinguem doncs, episodis importants de pluja. En parlarem del que tenim ara, del que cal que passi perquè això passi, i del futur de què hem d'esperar amb el meteoròleg de l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya, el Sergi Corral, i a més meteoròleg de Radio Escala, també fa la predicció allà, i en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Durante más de 40 años nos hemos dedicado a nuestros miles de clientes. Empresas, bodas, comuniones, brunch, rodajes, comidas familiares o con amigos, aniversarios, catering La Lloca. Llevamos la mejor cocina a tu evento. Trabajamos con productos de primera calidad para ofrecerte el mejor servicio. Catering La Lloca. Para cualquier evento, contacta con nosotros. 93 689 1381 o en lalloca.es. Catering La Lloca. La calidad de más de 40 años.
Este verano llega a Barcelona Mystique, Le Grand Cirque. Un espectáculo de primer nivel que desafía lo imposible y reta la naturaleza humana. Artistas del Circo del Sol y de los más reconocidos talent shows internacionales se unen para sumergirte en un espectáculo fascinante. Mystique, Le Grand Cirque. Encontrarás nuestra gran carpa blanca instalada en el Port Bell de Barcelona.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als que l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas.
Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci, Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el ballarí Staatsballet, ballet de l'Òpera de Múnic, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com del 8 de juliol al 6 d'agost.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. No.
Atenció a les alertes aquesta tarda de dijous, tant al Ripollès com la Garrotxa, com a Osona, com el Berguedà, i el Servei Català de Meteorologia doncs està avisant d'episodis possiblement d'aiguats forts, de pluja, de tempestes intenses, però demà divendres l'alerta també és important ja pràcticament a tot Catalunya d'aquesta possibilitat d'aiguats localment forts per demà divendres, eh? Però què cal que hi hagi perquè es formin aquests grans aiguats? Sobretot ara, una de les qüestions, un dels factors, és la temperatura de l'aigua del Mediterrani. Està per sobre de la mitjana del que és un estiu normal, per 4 graus per sobre. Cal només això? Què més? Parlem amb el meteoròleg de l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya, el senyor Sergi Corral. Sergi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Sergi, com sempre. Bé, d'entrada, jo explicava que la temperatura anormalment elevada de la mar Mediterrània doncs augmenta un possible risc de tempestes i d'aiguats forts. Això és cert? I quines condicions s'han de donar perquè passi?
Aviam, és cert. Estem parlant d'un ingredient més. És veritat, com has explicat a la introducció, que actualment tenim valors de la temperatura del mar que freguem els 27-29 graus a la costa catalana, ben bé uns 4, 6, fins i tot 7 graus més alta de lo que correspon.
7? Ostres, ostres, ja és... Jo havia llegit 3, 4, però 7 ja estem parlant d'una qüestió...
Més! Més, i a indrets de Balears s'han superat els 30, o sigui que temperatures molt elevades. No només aquí, sinó també a la zona del Golf de Lleó hi ha hagut absència de tramuntana de vent del nord, que és el que fa baixar la temperatura en aquella zona, i les anomalies també s'han desplaçat a tota la conca de la Mediterrània Occidental. Tenim un ingredient, tenim un mar Mediterrani molt més càlid del que és normal. Tenim en aquesta època, com deien certs meteoròlegs de les Illes Balears, sí, en Jansà, que es crea el que diem una massa d'aire mediterrània. És una massa d'aire amb característiques pròpies, amb molta evaporació. El seu mar tancat, i aquestes les temperatures tan elevades, per tant, molta quantitat de vapor d'aigua disponible si les condicions són bones per produir aquests episodis de temps advers, no?
Sí.
O de temps extrem. Però bé, fan falta més ingredients. Només amb la temperatura de l'aire del mar podríem
dir que no anem
enlloc.
Exacte. Llavors, quin altre ingredient caldria per... Quina seria l'espurna que faria tenir uns aiguats potents?
Doncs aviam, que comenci a venir, per exemple, que s'activi la dinàmica atmosfèrica. Sabem que en les nostres contrades la circulació atmosfèrica és d'oest a est, ve de l'Atlàntic i passa fins a la Mediterrània, no? Traspassa. Aleshores, què passa? Si ens hem de fixar a nivells mitjos i a nivells alts, on, per exemple, hi ha entrades d'aire més fresc, associades bé a solcs, a petites depressions en alçada en forma de UV, d'àlbacs, que es desplacen d'oest a est, la part més activa és la davantera, o bé bosses d'aire fred, el que anomenem les mítiques danes o gotes fredes, que també a la seva part davantera són les que afavoreixen que l'aire pugi. Aquest aire puja, aire molt humit que ascendeix cap amunt, es troba amb l'aire més fred en alçada, i això el que fa és formar grans núvols de tempesta, grans cumulonimbus. I cumulonimbus que a la Mediterrània tenen o poden tenir una particularitat de quedar-se pràcticament estàtics o durant moltes hores en el mateix lloc. Això és el que produeix aquestes acumulacions de pluges tan importants i aquests aiguats. Si hi ha molta més aigua disponible, molt més vapor d'aigua disponible a la baixa atmosfera per produir aquestes fenòmens de precipitacions i hi ha les condicions, doncs aleshores s'acaben donant aquests.
I això és previsible o t'agafen per sorpresa?
Aviam, cada cop és més previsible. O sigui, aquí no val l'excusa de que...
No lo sabíamos, no ho veiem
venir. No lo sabíamos, o que amb el canvi climàtic, per exemple, cada cop costa més fer la predicció d'un fenomen d'aquests. No. Tenen un punt d'impredictibilitat, perquè el que és més difícil és ubicar amb exactitud on acabarà passant.
D'acord.
És a dir, si acabarà passant a Tarragona, si acabarà passant a Torredembarra o a Calafell, per entendre'ns.
Sí, d'acord.
El que sí que podem preveure és el context, és el marc sinòptic, el marc atmosfèric, el marc físic per al qual aquest fenomen es pot desenvolupar. Això es tradueix en que cada cop són més habituals no la predicció determinista, que és dir, a Barcelona et cauran 150 litres entre les 7 del vespre i les 9 del vespre,
d'acord,
sinó dir que hi ha una probabilitat del 75% o del 80% que acabi desenvolupant un episodi d'aigua.
Sí, sí. Bé, llavors, en aquest cas, clar, tenim tenim combustible, en aquest cas, que és la temperatura del Mediterrani, aquest vapor d'aigua. Llavors, molt agosarat pensar, ostres, tard o d'hora tindrem un aiguat fort.
En un lloc o l'altre de la Mediterrània s'acabaran desenvolupant episodis de pluja torrencial en finals d'estiu, tardor i tardor. Això no és pas cap novetat, o sigui, cada any hi són. Que l'aigua del mar sigui tan elevada serà un condicionant, serà un detonant que aquests sistemes de tempesta puguin ser més proclius. Què passa també? Estem en una època o estem en una dinàmica d'anys on aquesta dinàmica atmosfèrica que et comentava abans del jet polar, d'aquestes circulacions en alçada, d'aquests talbacs, d'aquestes danes, no està gaire activa, podríem dir. Per això estem en sequera, per això no plou tampoc. Aleshores, què passa? Hauria de canviar una mica aquesta dinàmica perquè acabessin arribant aquests episodis de pluges. I és això el que no acabem de tenir molt clar. Aquestes dinàmiques atmosfèriques costen molt de trencar. Aleshores, què passa? Que si continuem per la mateixa dinàmica, hi ha ingredients que fallaran. I hi ha ingredients que no permetran que es desenvolupin. O en vez de tenir 6 episodis, en tindrem un. Aquest un petarà de valent, perquè petarà fort, però no serà la mateixa dinàmica. Què pot passar també? Que a finals d'estiu vingui una entrada d'aire fresc, un talbat d'aquests, o una tramuntanada forta, i aleshores l'aigua del mar es baixi 5-7 graus de cop. Aleshores què?
Llavors es perd tot aquest tipus.
Sí. Caldo? Malament. O que apareguin els altres ingredients amb una temperatura de l'aigua del mar no tan càlida. Els últims episodis de pluges torrencials que van ser al Glòria i a l'abril del 2020 els vam tenir al gener i abril, època de mar fred, però hi havia tots els altres ingredients.
D'acord. Llavors, i ja pràcticament per acabar, Sergi, dins d'aquestes possibilitats que estem explicant, clar, és normal que hi hagin tempestes a l'estiu. Això és una qüestió normal i és veritat que no és cap novetat, sobretot de cara al final de l'estiu, principi de la tardor, no? Però jo pensava, igual amb aquestes temperatures, si es manté aquesta sopa calenta, podríem esperar que siguin més forts amb tot el dany que poden portar. Ja recordem tots el Glòria, per exemple, no? Això cada cop més, i amb aquestes temperatures, i amb aquesta dinàmica de canvi climàtic i d'episodis cada cop més extrems, cada cop més hem d'esperar més Glòries, per entendre'ns?
A veure, no hem d'esperar més Glòries, podríem dir, perquè Glòria és fruit d'un episodi excepcional amb un període de retorn llarg, que ja veurem quan es dona, però sí que sovintejaran aquells episodis, o sigui, cada cop la major part del tant per cent de precipitació que cau en un any caurà en menys dies.
Sergi Corral, meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, com sempre, moltes gràcies per aquesta xerrada i per aquestes explicacions.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Sempre és bé, sempre ho explica molt bé el Sergi i totes aquestes qüestions, i és fantàstic. Bé, de seguida parlarem d'informàtica, de ciberseguretat, perquè dins de les noves professions que hi ha està la de hacker. Ojo, que clar, la paraula hacker directament tenia una connotació negativa. Pensem del hacker, aquell que es fica els nassos o no ha de ficar els nassos, amb intencions que no acostumen a ser positives. Però estan els hackers bons, entre cometes, els hackers positius, els hackers ètics, que són aquells hackers que fan el mateix però per intentar protegir les empreses. Clar, quina és la diferència entre el hacker dolent i el hacker bo? Per entendre'ns, i permeteu-me que ho digui així d'aquesta manera, no? El hacker que ens vol perjudicar i el hacker que vol protegir-nos? La pasta, els diners. el que cobren nòmina. Bàsicament, aquesta és la diferència. És veritat que segurament hi haurà alguns que siguin que ho facin de forma ètica i forma doncs, altruista, més altruista, però segurament el diner té molt a dir. Doncs s'ha disparat la demanda d'aquests hackers ètics doncs, per protegir i trobar aquests forats per es poden fer mal als ciberdelinqüents. Parlarem de seguida amb el program manager d'Ironhack, el Víctor Rodríguez, per fer-li 5 cèntims d'aquesta situació. Però abans, parlem de Mundo Natural. Què us sembla? Doncs perquè hi ha una promoció fins al 31 d'agost per cuidar de forma natural la teva pell i el teu cabell aquest estiu. Un 20% de descompte en sabons sòlids, en xampú i cremes mediterrànies. Gas, les peces d'enviament incloses a Península i Balears per a compres superiors als 40 euros. T'assessoren gratuïtament a Mundo Natural al 91 446 0000 o a info@parafarmaciamundonatural.es. La promoció no és acumulable i és vàlida per a farmàcies Mundo Natural i en Parafarmacia Mundo Natural.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesitan.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente.
La primera vez que paso en un programa emocionarme de esta forma.
Marruecos, Tánger. El viernes por la noche en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Són noves maneres d'entendre la feina, noves professions que van néixer directament amb internet. Fins i tot fa res parlàvem de professions futures que ni tan sols ens podem imaginar ara. Això ja passarà i si Déu vol, tindrem oportunitat de xerrar de tot això. Però ara el que s'ha disparat és la demanda dels hackers ètics. Els hackers eren una mica allò de informàtics fets a si mateixos, doncs, que intentaven entrar de forma no autoritzada a ordinadors. Bàsicament és això. I què fan? Doncs robaven informació, etc, etc. Doncs ara s'ha disparat la demanda doncs, de hackers ètics doncs, per intentar frenar o intentar buscar aquells forats per als que es poden colar els ciberdelinqüents. Parlem d'això amb el program manager d'Ironhack, que és una empresa destinada precisament a formació d'informàtics, el Víctor Rodríguez. Víctor, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Vamos a empezar por las definiciones de base. ¿Qué es un hacker ético?
Vale, pues la definición de un hacker ético podemos decir que son expertos, ¿vale? Que se especializan en pruebas de penetración en sistemas informáticos y software con el fin de encontrar las vulnerabilidades, ¿no? Donde estos software o estos sistemas tienen fallas y un hacker malicioso, a diferencia de ellos, pues podría tener la facilidad para entrar y aprovechar esos recursos.
Pues deben ir buscadísimos, ¿no?, los hackers éticos.
Sí, la verdad es que sí, porque evidentemente cada día las tecnologías de la información pues están más presentes en nuestras vidas, ¿no? Estamos todos los días enchufados pues, o a un ordenador o a un teléfono móvil y justamente pues un hacker es ahora mismo pues el ladrón del siglo XXI, ¿no? Cada día hay menos robos físicos, sino más robos digitales. Y estos hackers éticos, pues bueno, se ponen del lado de las empresas, del lado de los usuarios, ¿no? Del lado de las personas, para ayudarnos a descubrir cómo la mente maliciosa, ¿no? Podríamos decir, de un hacker, podría explotar cualquiera de los recursos tecnológicos que tenemos en nuestro día a día.
Pero tiene un precio, ¿no? Quiero decir, la diferencia entre un hacker malo y un hacker bueno, por definirlo así, es lo que se le paga. ¿De dónde va a sacar más dinero? Digo yo, perdona que sea tan materialista, y, porque igual alguno lo hace de buena fe, estoy convencido, pero no sé si la mayoría es una cuestión de dinero, básicamente.
Exacto, pues mira, la historia de los hackers siempre ha sido una historia un poco de egos y de egos personales, ¿no?
Sí.
Entonces, como bien decías, pues hay hackers que simplemente son hackers por el mero hecho de ese riesgo y de esa adrenalina, ¿no? Por encontrar la falla de seguridad del sistema y sentirse satisfechos con sus conocimientos, y hay otros que lo hacen por el dinero, ¿no? Es decir, secuestrar un sistema informático pues de un hospital puede resultar muy lucrativo, ¿no? Nadie quiere que las urgencias del hospital del mar de Barcelona se bloqueen y estarían dispuestos a pagar miles o cientos de miles de euros porque se desbloquean ISO factor. ¿Qué tenemos que hacer como industrias, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es contratar a estos hackers antes de que se vuelvan maliciosos, pagarles, evidentemente, pues unos salarios bastante interesantes para que nos se pongan de nuestro lado, piensen de esa forma maliciosa y nos ayuden a anticiparnos a este tipo de secuestros digitales o de robos de datos digitales.
Bien, al principio, como tothom pudo pensar, un hacker pues se hacía a sí mismo, ¿no? Supongo. Ahora se puede decidir ser hacker, es decir, quiero aprender a ser hacker, ir, no sé, ahí mismo, a ir a algún sitio y oye, yo quiero ser hacker. ¿Esto se puede aprender ya?
Por supuesto, sí. Siempre la historia de los hackers es una historia muy autodidacta, ¿no? Desde el principio de los tiempos, los primeros hackers empezaron con la telefonía fija, es decir, con los primeros teléfonos y hacer llamadas gratuitas emulando los pitidos que validaban una llamada, ¿no? Hablando de los años 50, 60, ¿no?
Sí.
Y siempre ha sido algo autodidacta, ¿no? Siempre ha sido algo que ha sido fruto de la curiosidad, ¿no? Y aparte de unos conocimientos técnicos. Sin embargo, hoy en día, pues si sientes esta curiosidad, pues sí que puedes tomar la decisión, pues como bien decías, o de apuntarte a un bootcamp, como ofrecemos desde Ironhack, hasta pues hacer la vía más larga, que es hacerte pues ingeniero de sistemas o ingeniero de telecomunicaciones, y posteriormente pues cursar máster de especialización o másteres enfocados a la ciberseguridad. Sí que puedes decidir ser hacker, lo que pasa es que te diré que hacker uno se hace, pero también se tiene que nacer un poco hacker porque hay que ser un poco pillo, ¿no? Es como el carterista, se puede hacer carterista, pero si no tienes habilidad con las manos, pues
sí, mejor es, no te esa habilidad.
Que no ser carterista, ¿no?
Exacto.
Hay una pequeña parte que va intrínseca el ser humano, más allá del extrínseco, ¿no?, que puedas aprender.
Claro, ahora todo el mundo se puede asustar, cualquier persona, ya no hablo de una empresa, cualquier usuario, sí, de que le va a venir un señor de estos y se le va con el ordenador y demás. ¿A quién ataca un hacker?
Vale, nosotros no somos los usuarios finales, no somos los objetivos principales de lo que sería un hacker a alto nivel, ¿vale? Sí que hay conjuntos de personas, ¿no?, que se realizan a hacer la ciberdelincuencia de bajo nivel, ¿no?, que serían pues los típicos de ese típico SMS fraudulento, ¿no?, que te intenta robar las contraseñas del banco y demás, pero eso no es propiamente hacking, ¿no?, porque al final lo que es ingeniería social, te llevan a un engaño en el cual te acabas dándole los datos, ¿no?, sería como el típico timador. Ese no es un hacker. El hacker siempre se centra en las grandes corporaciones y lo que busca es pues encontrar el super exploit, ¿no?, el super hueco, el super falla de seguridad que le permite acceder a un montón de datos, a un montón de información super relevante para otras corporaciones o para él mismo, o B, tener un acceso de puerta trasera para poder estar observando qué hace esa gran corporación y al final poderse lucrar con ello. Nosotros, como usuarios individuales por la calle, sería muy raro que un verdadero hacker decidiera atacarnos. Hombre, evidentemente si eres, pues no sé, el presidente de la Generalitat, pues evidentemente sí que podría estar mejor ser objetivo de un hacker,
de acuerdo,
¿no? Pero evidentemente la información que maneja pues no es la de un usuario de a pie.
Bueno, ahora mismo, ¿cuántos hackers hay? ¿Cuántos hackers podría haber?
Wow.
Es una pregunta que no tiene una respuesta clara.
No tiene una respuesta clara. Te diría que millones. Hay gente que actúa en solitario, es decir, gente que pues en su casa, como hobby, teniendo un trabajo normal, es decir, el típico vecino que siempre saludaba, ¿no?
Sí.
Pues el típico vecino o vecina que siempre saludaba.
Ese que pues, parecía buena persona, siempre me daba los buenos días.
Exactamente, esto típico, ¿no? Que parece un chiste y un meme, pues esa típica persona puede ser un hacker, hasta evidentemente grupos organizados, que como puede ser pues Anonymous, que creo que sí, que todo el mundo conoce porque ha salido en prensa,
sí,
que es un grupo de hackers, además, que son hacktivistas, es decir, son hackers por el activismo, y siempre sus acciones van dirigidas en pos, ¿no?, de una sociedad más libre y más justa.
Mm.
Entonces, en ese abanico, imagínate toda la gente que te entra, desde el que lo hace por hobby, mm, ¿no?, simplemente por ego, como te decía al principio, hasta aquellos que utilizan el hacking como una herramienta de activismo social.
Pues, Víctor Rodríguez, Program Manager de Ironhack, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y por estas explicaciones, muy amable.
Nada, a vosotros. Muchísimas gracias.
Gràcies a ti. Bé, i de seguida parlarem d'estiu. Peça d'estiu perquè vas a la platja, vas a banyar-te, però qui controla l'aigua de les platges? Com es controla l'aigua de les platges? De seguida en parlem amb la unitat d'aigües costaneres de l'Agència Catalana de l'Aigua. Parlarem amb la Mariona Torres perquè ens faci 5 cèntims del control de les platges a Catalunya, en aquest cas. I en parlem aquí, evidentment, a migdia, a COPE, Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Con el plan 1-2-3, adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible. Escucha.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650 51 52 53. Y de regalo,
las tres tisanas. Detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones que solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650 51 52 53. Recuerda, de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. 650 51 52 53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, va, una capbussada amb prudència a la platja, un banyet. Oh, és una qüestió clara d'estiu, sobretot quan fa caloreta. És una d'aquelles peces xules, 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 anar a la platja. És un planazo, tot s'ha de dir, eh? Però qui controla l'aigua de les platges? Qui controla la salut de les aigües costaneres de Catalunya? Parlem d'això amb la unitat d'aigües costaneres de l'Agència Catalana de l'Aigua. Parlem amb la Mariona Torres. Mariona, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Molt benvinguda a una xerrada que em sembla força interessant, perquè molta gent no sap que esteu vosaltres allà controlant l'aigua de les platges.
Efectivament, estem controlant l'aigua de les platges i us agraïm la possibilitat de que ho puguem explicar-ho perquè les persones puguin saber que es banyen en platges que estan vigilades des de fa pràcticament 30 anys, cada estiu les anem controlant des de l'any 1990 i us podrem anar explicant amb què es fonamenta aquest control i com es dona la informació d'aquesta qualitat i tot el que comentàveu.
Perfecte.
En casos d'alteració, com ho fem i com avisem, etcètera, etcètera, com ens coordinem.
Doncs, Mariona, comencem pel principi. Com comenceu? Com aneu a la platja i com comença l'analítica d'aquestes aigües?
Val, el primer que tinc que explicar és que totes les actuacions que es fan a Catalunya es fan a tota la Unió Europea, perquè estem seguint una directiva europea de control de la qualitat de les aigües de bany, que és una de les directives mediambientals més antigues, perquè va néixer als anys 70. Per tant, les persones hem de saber que el control de les aigües de bany és una de les prioritats que va néixer ja en els anys 70, quan encara el medi ambient doncs, en parlava ben poc. Per tant, què fem? Anem seguint aquesta normativa europea que apliquen italians, francesos, tota la costa mediterrània, l'Atlàntic, és a dir, tots els països de la Unió Europea,
mm-hmm,
practiquem el mateix criteri. Què fem? Tenim que controlar regularment la qualitat de l'aigua de bany. Regularment vol dir amb una freqüència mínima quinzenal o setmanal, que és el que es considera que és suficient per
pot,
tenir...
Pot variar, per exemple, diu setmanal o quinzenal, pot variar en funció de la climatologia, en funció si hi ha tempestes, en funció d'alguna cosa?
Exactament, molt bona pregunta, perquè la qualitat del que mirem en l'aigua de bany és la seva qualitat sanitària. És a dir, estem vigilant que no hi hagin abocaments d'aigües contaminants, d'aigües residuals, per exemple, que puguin alterar la qualitat. Perquè pròpiament al mar la qualitat sanitària de l'aigua de bany és molt bona a les aigües de mar. I la contaminació li ve de terra. És a dir, que si no hi ha aportacions de terra, la qualitat de l'aigua de mar, de les nostres platges, és molt, molt, molt estable any rere any, sempre.
Carai.
Ara es pot veure, sí, sí, perquè, clar, la contaminació fecal ve de terra, si tot està sanejat, si totes les aigües dels sistemes de sanejament van als col·lectors, a les depuradores i s'aboquen depurades, doncs no s'aboca contaminació fecal al mar. I tot Catalunya té tots els municipis costaners sanejats i més del 90% de la població de Catalunya té les aigües residuals depurades.
En aquest cas parlem de les platges, però, per exemple, allà on hi ha zones industrials, com pot ser, jo què sé, parlo del port de Barcelona o la zona més propera, com pot ser el Prat o Viladecans o cap amunt Badalona.
Sí.
Això també ho analitzeu? Hi ha una diferència...
Això està tremendament, tremendament, tremendament controlat. L'activitat industrial tenen les seves normatives i són tremendament exigents.
Uh-huh.
També totes les aigües industrials van a depuradores industrials de les pròpies empreses o algunes van a les depuradores urbanes, però vull dir que igualment les aigües residuals industrials també estan subjectes als mateixos controls i també es depuren totes elles. Vull dir que és el mateix concepte, depurar aigües residuals urbanes i aigües residuals industrials. I des del punt de vista de qualitat microbiològica o sanitària no hi ha pas cap diferència amb zones urbanes, de zones agrícoles o de zones que són més naturals i que hi ha molt poca ocupació. No, la qualitat es manté a tot arreu. No hi ha diferències.
Hi ha algun moment en el que s'encenen les alarmes? És a dir, quan parlava abans de tempestes, o parlava que les tempestes a vegades doncs, arrosseguen molta porqueria des damunt i arrosseguen tot el que està a les gires dels rius i demés. Per exemple, en moments com aquell, de tempestes, o en moments determinats, hi ha un moment en què enceneu les alarmes i dius ei, hem d'anar a analitzar, encara que ahir vam anar, anem avui també.
Efectivament, la qualitat, com us deia, la qualitat microbiològica, la qualitat sanitària, que és la que ens demana la directiva com a protecció del banyista, és molt estable si no hi ha aportacions de terra. En els casos d'episodis de pluja, com comentàveu, es donen vessaments d'aigües de pluja, que una part d'aquestes aigües de pluja poden portar contaminació fecal. I aleshores es donen episodis de contaminació de curta durada. És a dir, que duren, són episodis en què no es pot garantir la qualitat de l'aigua de bany perquè han arribat a les platges aigües de pluja que poden tenir contaminació fecal.
D'acord.
Avui és un exemple perfecte perquè estem
correcte.
En episodis d'aquesta matinada.
Correcte.
Hi ha hagut uns episodis de pluges força intenses en la selva, és a dir, a la part... els municipis de la Selva i tot el Maresme en general fins al Prat de Llobregat.
Mm.
Aleshores, nosaltres, cada una de les platges que tenim sota control, que són de l'ordre de 250 platges que controlem periòdicament, el que no fem quan plou és anar a analitzar les aigües de bany, perquè ja sabem que està alterada amb molta probabilitat.
Quant dura aquesta alteració?
Clar, com que ja ho hem mesurat, portem molts, molts anys, ja coneixem aquestes situacions d'alteració de la qualitat. Per tant, ja directament posem avisos de precaució en aquelles platges on nosaltres sabem, per criteri expert i per molta informació prèvia, de que no es pot garantir la qualitat que la directiva considera òptima. Llavors, no ens interessa tant quin és el resultat analític, sinó que ja sabem que està afectada i, per tant, l'important és posar avís de precaució en l'aplicació que tenim. Aquesta informació es pot trobar a la pàgina, en la nostra pàgina web de l'ACA, PlatgesCat, ACA PlatgesCat, i aleshores, en aquests moments, ara, mentre estem parlant, estem posant avisos de precaució a la gran majoria de platges de tot el Maresme fins al Prat de Llobregat. Aleshores, el més important és que aquests avisos de precaució que les persones poden trobar a la pàgina web, estem en contacte directe amb els ajuntaments costaners, amb els que ens reunim, amb els que coneixen aquesta situació, i aleshores ells posen a la pròpia platja la bandera groga o la bandera vermella per avisar als usuaris que la bandera també pot ser indicativa de que les condicions de qualitat no són les òptimes, per tant s'han de donar prevencions. I tot això és molt important perquè és una pràctica que estem fent en els últims 10 anys. És a dir, no només és fer anàlisis i fer controls periòdics i guardar les dades en un calaix, sinó que és diàriament, durant tota la temporada de bany, tenim els resultats dels controls, però si hi ha situacions de pluja, posem avisos de precaució que normalment es mantenen 24-48 hores i després la qualitat es restitueix perquè l'aigua de mar es recupera amb la dilució i amb la gran massa d'aigua que hi ha en el mar. La dilució és importantíssima i el moviment de l'aigua també és molt important i les aigües es recuperen, això ho tenim més que estudiat i ho coneixem perfectament. Però l'usuari té que fer sempre un cas de la bandera de seguretat de la platja, que no només és indicativa de l'estat de la mar, també és indicativa de les condicions de salubritat de l'aigua.
Després, una pregunta molt planera i molt òbvia que segurament molta gent ha vist quan va a la platja i que molta gent també desconeix. Aquella escometa que trobes a les platges, saps aquella escometa que hi ha per sobre de l'aigua? Sí. Ens hem de preocupar per això?
No.
Perquè, clar, tu veus allà i no fa goig a la vista. Tu ho veus i no ho veus bé. Però ens hem de preocupar o no?
No ens hem de preocupar. El que sí que és cert és que dona un aspecte visual que no és agradable. No tens aigües transparents, no tens aigües, veus aquella escometa, i a vegades no és aquella escometa, a vegades són escumes molt més denses que formen mucílags, que fan llargues fileres. En els anys que portem controlant hem trobat moltes situacions de diferents tipus d'escuma. Les escumes al mar és un fenomen natural que es dona a tots els mars del món. I és perquè en el mar hi viuen milions i milions de microorganismes, organismes microscòpics, que generen substàncies tensioactives que tenen a les seves parets cel·lulars. I amb l'agitació de l'aigua que porta el mar es generen aquestes escumes. Qualsevol persona que agafi aigua de mar amb una galleda i l'agiti fortament amb la mà, li sortiran escumes, perquè són els microorganismes, la matèria orgànica que té pròpiament el mar. I aquestes escumes doncs, es desplacen pel mar, a vegades unes són només bombolletes, altres vegades són com acúmuls d'escumes blanquinoses que poden anar navegant a diferents... Bueno, que es van movent i que a vegades van recollint brutícia perquè fan com d'escombra. I per això és molt difícil fer creure a les persones que aquella escuma és natural. L'hem analitzat moltes vegades i sabem segur que són escumes naturals creades sobretot per organismes del fitoplàncton. Del fitoplàncton són algues microscòpiques que viuen en el mar i que són l'inici de la nostra cadena tròfica en aquest planeta. Per tant, són fonamentals que existeixin aquests organismes en el mar. Però d'informació d'escumes a internet o, per exemple, quan hi ha hagut temporals, es formen moltíssimes escumes a la costa, moltíssimes. O sigui que les escumes no ens han de preocupar. En alguns casos sí que podria, si hi ha hagut algun abocament, si hi ha hagut algun accident, podrien haver-hi escumes d'origen, diguéssim, antròpic, que regeneri l'activitat humana, però són casos puntuals que potser ens han passat una o dues vegades en 10 anys.
Doncs...
Hem d'entendre que les escumes, les algues, els restes vegetals, tot aquest tipus de coses són coses que té pròpiament el mar i que és la seva riquesa natural.
Doncs ho has explicat tot molt bé, Mariona. T'ho agraeixo molt. Mariona de Torres, de la Unitat d'Aigües Costaneres de l'Agència Catalana de l'Aigua. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Amb molt de gust. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Mariona, i bon estiu.
Bon estiu.
Doncs recordeu que podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa cope.es. Ara arribem a les 2 de la tarda, a les 2 del migdia, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.